Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve Regina,
Madre Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A ti clamamus, exsules filii ebe, a te suspiramus.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Xavi Solà, locutor de ràdio.
Fa molt temps que us escolto. M'agrada saber que trobem l'Evangeli, la connexió a Montserrat, per sentir la comunitat de monjos fent pregària de bon dematí. M'agrada també la pregària a la Mare de Déu. M'agraden les sardanes amb el Gerard Carrión, el jazz, el country. M'agrada la taula de l'Evangeli amb la Maria i considero que és un missatge que, si no hi fos, el trobaríem a faltar, no? Almenys per la gent que sintonitzem amb el que és la força de l'Evangeli.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Exhortació post-sinodal Christus Vivit. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem aquesta carta magna de la pastoral juvenil i vocacional firmada per Francesc a Loreto. L'exhortació és el resultat del sínode sobre els joves. La reflexió sobre els joves i per als joves ens convoca i ens estimula a tots, sosté el Papa.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. La Setmana Santa a Ràdio Estel. Avui, 20 d'abril, dissabte de Glòria, a les 6 de la tarda, vespres. A les 7 de la tarda, clàssics en viu de Setmana Santa. A les 8 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina, dels germans Manel i Josep Pla. I a les 10 del vespre, Vetlla Pasqual des de l'Abadia de Montserrat. I el 21 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 8:45 del matí, les Laudes. I a 11:45 del migdia, Missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel.
Diuen que vivim en una democràcia madura i plena.
Que la nostra llibertat d'expressió està garantida.
Que sense violència es pot parlar de tot.
Que la justícia funciona.
Que no hi ha presos polítics i que ja som lliures.
I en estos momentos me considero un preso político.
Només lluitar per la nostra llibertat ens fa lliures.
El 28 d'abril
va de defensar els nostres drets.
Va de democràcia.
Va de llibertat. Esquerra Republicana.
L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 2:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa, una nova edició de Més enllà de la parròquia. Salutacions, com sempre, cordials de tot l'equip, d'Antoni Huguet a les tecles del so, Virgínia Espadaler, responsable de producció, i qui els parla, Joan Trias. Anem a això, Més enllà de la parròquia.
A Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia.
Doncs avui, més enllà de la parròquia, volem proposar-vos algunes quantes lectures abans del Sant Jordi. De fet, lectures que ens proposa l'editorial Claret per aquest Sant Jordi, com el llibre d'Ànic de Zuzunel, resposta d'Ànic Zuzunel al manifest per la terra de l'antic líder soviètic Mikhail Gorbachev, que exposa la problemàtica davant els tres reptes als quals s'enfronta la humanitat. La necessitat de mantenir la pua, la lluita contra la pobresa i la destrucció galopant de la natura. Un altre llibre, com per exemple de l'autor Fernando Prado, conversa amb el papa Francesc, La força de la vocació amb alegria, on tracta la vida consagrada avui, l'amor com l'única font de la vida consagrada, de la vida de l'Església. La presència de Crist ho és tot en la vida consagrada i sense passió enamorada per Crist no hi ha fets possibles. Les persones consagrades han d'aprendre l'art del diàleg i del discerniment en comú d'igual a igual per avançar i millorar. Ens convé practicar un apostolat de l'escolta, ens diu el papa Francesc a través de Fernando Prado. Un altre llibre, en aquest cas de José Antonio Pagola, anuncia Déu avui com a bona notícia, nova etapa evangelitzadora, probablement la pregunta clau per emprendre una direcció adequada per una evangelització a la nostra societat actual, sigui preguntar-nos per allò que ha de succeir perquè el ministeri de Déu pugui ser experimentat com a quelcom nou i bo. Elogi de les 7, de l'autor José Tolentino Mendoza. Reflexions sobre el món i la set veritable, un dolor de l'ànima que fa possible el creixement humà i espiritual. I per últim, l'editorial Claret també ens recomana per aquest Sant Jordi un llibre de l'autor Anselm Grun i Leonardo Boff, un nou pensar per ser tots un. Experimenta Déu en l'home i en el món. Dos teòlegs, de fet, s'enfronten a la recerca d'una espiritualitat lliure de dogmes de fe i trobar un camí per experimentar Déu, reconeixent-lo en l'altre i en la creació. I I un altre llibre avui de Jesús Ballaz. Jesús Ballaz va néixer a Liédana, a Navarra, el 1946. Viu avui a Molins de Rei, està casat i té dos fills i quatre nets. És llicenciat en Filosofia i Lletres. Després d'una breu etapa de 3 anys dedicada a l'ensenyament, la seva vida laboral ha estat lliurada al treball editorial. Ha estat editor de textos escolars i de llibres infantils i juvenils i ha fet treballs d'edició i assessoria editorial com a freelance. Ha simultanejat aquest treball amb diferents facetes de la literatura. Ha fet crítica, ha traduït llibres de diversos autors catalans al castellà, ha publicat unes 40 novel·les infantils i juvenils, contes i una obra de teatre. Va ser becari a la Jugendbibliothek de Múnich, és membre de l'Associació Col·legial d'Escriptors, ha escrit alguns articles i donat conferències sobre llibres infantils i ha dictat classes en cursos de postgrau en formació d'editors a la Universitat de Barcelona i a l'Autònoma. I així podríem estar estona, perquè déu-n'hi-do tot el que ha fet Jesús Ballaz i els premis que ha aconseguit, com per exemple el Premi Nacional de Traducció entre Llengües Espanyoles el 1982, el Premi Nacional a la millor labor de crítica i recerca de llibres infantils el 1983, el 1988 el Premi Pigall per la Cova de l'Estranger o el 1996 el Premi Llegir és viure, així com fa ben poc el 2013, Premi Paraules a Icària per la novel·la juvenil Nina d'Ulls Blaus. El saludem ja perquè el tenim aquí a l'estudi. Jesús Ballaz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La música de la fe, que no deje de sonar, per què calia un llibre com aquest?
Bueno, jo no sé si calia o no, però jo tenia interès en escriure aquest llibre. I calia per una... Bueno, hi ha una raó, diguem, així, intel·lectual de cert calat, no? Que en aquest moment, com antropòlegs culturals, com el Lluís Duch, per exemple, que mor recentment, doncs insisteixen molt en la dificultat de les transmissions en les generacions actuals, no? I jo m'he trobat personalment que de la meva generació, que jo sóc avi ja, i la generació dels meus nets, el trànsit ha sigut molt llarg, molt ràpid també, i hi ha certes coses que em van moure a mi i a la meva dona i tal, no han arribat als meus nets, o sospito que no arribaran als meus nets perquè s'ha trencat la cadena de transmissió. Llavors, el meu interès era escriure d'un senyor ja amb canes, jubilat, escriure un text que arribés als seus nets i als nets de qui sigui, perquè tothom som nets d'algú, una reflexió sobre precisament el que seria la transmissió de la tradició religiosa.
De seguida en parlem d'aquesta tradició religiosa, de la música i la fe, però deixi'm preguntar-li abans si la tradició precisament s'està perdent en ple segle XXI.
Home, jo crec que ja fa temps, no és una cosa d'ara, I no solament és una... No em refereixo només a una tradició genèrica, sinó precisament a la transmissió de lo que és la fe, no? Que té unes connotacions més que d'una tradició cultural genèrica i té unes connotacions molt clares, molt específiques, i això, pues, en gran part, pues, sí que és veritat que, com a mínim, la societat occidental s'està perdent o està passant un moment de crisi.
Vostè comença contundent. Ja, quan s'obre el llibre, la primera plana, Carta de Pau als cristians de Roma, com van oir su mensaje si nadie lo proclama? Som tots apòstols de Crist?
Home, és això diu la Bíblia, que els cristians ho som, no? Però, de totes maneres, no exercim, i moltes vegades les connotacions que té fer aquestes afirmacions té unes connotacions també una mica restrictives, no? Jo crec que la manera de fer d'un cristià en aquest moment és estar en el món en què ell viu, amb el màxim de consciència, i procurar buscar, que tampoc és tan fàcil, discernir aquestes maneres de viure, de pensar, d'intervenir en la seva societat, que serien més acordes amb l'Evangeli, no? De totes maneres, clar, això és molt plural, i hi ha moltes maneres de fer-ho, i jo tinc una manera que segurament que altra gent no compartirà, però que en el fons tenim la mateixa motivació.
Un llibre que, com bé ens deia a l'inici, dedica als seus nets i, de fet, diu «y a los nietos de otros, que tampoco quieren que se pierda la música de la fe». Què és la música de la fe?
Mira, el títol aquest ve d'una... Vaig llegir un apòleg d'un... Bueno, de fet, un pensador jueu-alemany, Martin Buber, que té, va recollir una sèrie, una antologia de petits escrits de jueus hasídics. El hasidisme és una corrent jueva, askenazi, que s'estén per Europa del segle XVII fins al segle XX, i el pensament d'aquestes persones que parlaven jiddisch, una barreja entre alemany i hebreu, i van viure sobretot en la zona de Polònia, Bielorússia, Ucrània i aquests països, doncs hi ha un apòleg d'aquests que em va cridar molt l'atenció. Diu que explica que un rabí va anar a una altra aldea, a un altre poble, a visitar els jueus també, i va arribar allà i va veure que estaven ballant. I ell va pensar, aquests estan bojos, què fan i tal. I, bueno, total, perquè era una cosa que insospitada, que no feien en altres moments. I va veure, i bueno, li van fer veure que ell no, era sord i, per tant, no sentia la música, perquè si ell hagués sentit la música que feia ballar aquells companys, aquells amics seus, doncs no hagués fet aquesta pregunta, perquè el que movia a ballar era la música aquesta, no? Doncs és igual, el comportament de la persona que creu en aquest moment de vegades és estranya, és un ballar o és una alegria o una forma de comportament que xoca amb els paràmetres de lo que és la societat moderna, no? Però és que el problema no és que es pugui viure intensament i autènticament d'aquesta manera, sinó que hi ha moltes persones que no senten aquesta música, falta oïda, no? Jo el que voldria és que els meus nets i els nets de tothom, com a mínim, tinguessin oïda per això,
De seguida li preguntaré com es guanya aquesta oïda musical de la fe, però abans deixi'm preguntar-li per això, perquè vostè escriu en el llibre «No querría que se perdiera esa parte de la que yo he disfrutado y que me ha ayudado a ser quien soy, la dimensión religiosa». La religió també ens fa qui som?
Sí, jo, és evident, perquè la religió és una manera de connectar, o almenys de preguntar-se, amb les dimensions interiors de cada un, I llavors, no sé, hi ha moltes respostes, Qualsevol forma de metafísica, pues, intenta respondre aquestes preguntes últimes, no? Llavors, la religió en concret el cristianisme, és una manera de funcionar per la vida i de preguntar-se determinades coses, i això fa que un sigui el que és, o un pugui ser el que és, precisament responent a aquestes preguntes que posa en marxa, diguem, aquesta dinàmica de la fe.
Com guanyem aquesta oïda per escoltar la fe?
Home, jo crec que la oïda és... es forma, sobretot, escoltant, i mantenim espais de silenci, Perquè, si no... La fe és una veu, en gran part, una veu interior, no? Llavors, no, si esperes que et vingui pel soroll, pues normalment no ve, no? Però està connectada també a que aquesta cosa que et pots escoltar en el silenci està lligada a que algú te l'expliciti, no? Expliciti aquestes coses que tu pots arribar a copsar dintre de tu mateix en el silenci, dintre de tu mateix i en la societat i en la gent que t'envolta, no? Llavors, aquesta mena d'actitud d'escolta, de sensibilitat, de pensar, de ser conscient que les dimensions que tu tens no són aquelles que pots abastar només amb els sentits, amb el que veus, amb el que sents, sinó una altra dimensió que arribes pel pensament, per aquesta mena de molt simbòlic que et va creant mica en mica, pues jo crec que això és el que t'arriba a omplir també interiorment.
Em deia que aquesta oïda també es cultiva formant espais de silenci. Dins de la música també hi conviu aquest silenci?
Esclar. La música precisament és soroll i silenci. i soroll i silenci amb certs ritmes, eh? I això és la música. No... I això crea una harmonia que et desata alguna cosa interiorment, també, i que et fa connectar amb una altra dimensió que no és la dimensió que veiem habitualment, no? I que es cultiva més habitualment.
Més enllà de la fe, o ens quedem amb la fe, què és l'Església per vostè?
Home, l'Església és continua sent la transmissora de la gran tradició de la presència de Jesucrist, tal com la van arribar a copsar i a descriure i a viure les primeres generacions cristianes, no? Des de l'any 30 fins a l'any 100, que és quan s'escriuen els evangelis i quan on estan les arrels del que ha sigut el cristianisme, no? Uh-huh. I l'Església pues, no deixa de ser un instrument, un mecanisme per la transmissió d'aquest cúmul, diguem, no solament de pensament i tal, sinó també d'experiència, no? I això és simplement l'Església.
Li dic perquè fa honor aquest programa més enllà de la parròquia quan vostè escriu «Per a mi la Iglesia no es el edificio que nos cobija, sino el grupo de personas con las que comparto, sobre todo la memoria de la vida de Jesucristo y el deseo de comunicar a otros lo que vivimos».
Sí.
És a dir, l'Església no és només...
Sí, no és especialment arquitectura, eh?
Ah, exacte.
Sinó que és una altra dimensió, de manera que pot haver un petit grupet en el lloc més desconegut que no tenen ni església ni tenen el que sigui i que mantenen viu aquest caliu, no? Uh-huh. I més aviat, jo crec que ens acostem o estem en un moment que els cristians més conscients, sabem que estem vivint una mena de lo que deien també al segle VI, els jueus que estaven a Babilònia, no? Que van quedar, lo que quedava eren el resto d'Israel, Pues una mica som el resto també de l'Església, no?
Com puc convidar jo a escoltar aquesta fe, aquesta música de la fe?
No ho sé, francament. Suposo que llegint, paren oïda també a la gent que té aquesta sensibilitat, que hi són, no? I paren oïda, sobretot, no a el que diuen sobre l'Església els mitjans de comunicació, moltes vegades, sinó a el que fa realment els petits grups que estan treballant, que s'estan escarrassant, que treballen socialment, que fan... Hi ha moltíssima gent, hi ha un voluntariat tremendo, no?, que està fent un treball molt gran. I aquesta gent són la veu autèntica de l'Església, no?
Tothom pot trobar Déu?
Sí, jo crec que sí, però tampoc és una cosa que el pot trobar el que vol, sinó... Això és, bueno, no diem que és una gràcia, això, però pues això és una sort, I jo el que voldria, el que plantejava amb aquest llibre, era simplement donar una veu perquè aquesta sort arribés a més gent, no? Simplement és això, és una sort, i alguns la troben, altres no sabem, és misteriós això, no?
Dit d'una altra manera, escoltem tots la mateixa música?
No, jo crec que no. No.
En què es diferència la música d'uns i altres?
Home, jo crec que, bueno, primer que hi ha moltes músiques, no? Uh-huh. I llavors un és sensible a certes músiques i altres són sensibles a altres músiques, no? Moltes vegades aquestes músiques estan lligades a experiències molt, molt infantils, no? Jo he nascut un poble del nord de Navarra, no? I quan sento tocar un xisto, pues, se m'encén alguna cosa, no? No sé per què, o sigui, tinc una sensibilitat. Un altre dirà que és una triste flauta com tantes, no? Per mi no, Doncs és igual, això, El que passa és que és una música autèntica. I, per tant, si un està atent, li pot despertar alguna cosa per dintre, no?
Mm-hmm. Parla de Jesús com l'heroi a imitar. És Jesús un heroi?
Home... jo crec que jo vaig llegir amb atenció fa uns quants anys ja un llibre de Fernando Savater que em sembla que es titula la pedagogia de l'héroe, I Fernando Savater, que ha llegit molt els clàssics, sobretot, i va parlar molt sobre els clàssics infantils i juvenils, que havia llegit a la seva infància, ve a dir que l'heroi el que diem heroi, de fet, és l'encarnació d'aquelles persones que per nosaltres són admirables, no? Llavors, i un tendeix, i la seva, la moral de cada un és un intent d'imitar aquells personatges que per ells són admirables, no? De manera que la pedagogia de l'heroi, diguem, és la pedagogia que el fa créixer cada persona com a persona en la línia que ell, mica en mica, es va traçant, no? Llavors, per aquell en què Jesús entra dintre de la categoria dels herois que admet per la seva vida, doncs, en aquest sentit, Jesús és un heroi, no? I la pedagogia de la fe està lligada per mi també a aquesta idea de Fernando Sabater de la pedagogia de l'héroe. Vull dir que si entra dintre d'aquest concepte d'heroi, doncs serà una persona a imitar. Si no, difícilment se li parla l'atenció.
Per poder transmetre aquesta fe, aquesta generositat, aquesta música, en definitiva, de la que vostè ens parla en el llibre, a què hem d'estar compromesos?
Home, jo crec que, mira, en aquest moment en què les religions, diguem, històriques, estan en regressió, curiosament, les religiositats més aviat, més diluïdes i més sense perfils clars, estan en augment, en auge. I llavors, jo crec que per aquesta música de la fe que proposa, diguem, l'Evangeli, no és una cosa banal, sinó això és proposa una ètica de màxims, no? I cadascú veurà fins a on és capaç o està decidit a seguir, no? Però el cristianisme, el que té sobre, en diferència d'altres religiositats d'aquestes diluïdes, és que èticament és molt exigent, no? Llavors, fins a on, quan més arribis èticament, més profundament s'entén que has entès el cristianisme i que t'ho prens en sèrio.
Hem de ser lliures, també, d'alguna manera, per entendre la fe?
Sí, completament lliures, no? Sí, això sí.
Vostè fica una frase, de fet en fica més d'una, però que em copsava, del Papa Francesc, que és: el cristiano está siempre lleno de esperanza, nunca puede dejarse llevar por el desánimo. Com ho fem, això? Perquè mira, hi ha dies i dies.
No, aquest llibre, que intenta parlar primer de l'aprofundiment de l'espiritualitat genèrica i tal, i després una mica entrar en el que és el cristianisme i tal, jo crec que el cristianisme en aquest moment, tal com està la societat en aquest moment, jo crec que un missatge que ha de mantenir amb molta força és precisament l'esperança, el d'una esperança. I això, el Papa Francesc, en això és un crac, perquè realment és capaç de despertar, no sé, titulars fantàstics en aquesta línia, no? Jo crec que aquest puny per mantenir l'esperança és una de les coses fonamentals que s'hi demana en aquest moment el cristianisme.
L'han llegit els seus nets o no, el llibre?
No, perquè, el net més gran que tinc té 16 anys i encara ara li passaré el llibre i està. Els altres són més petits, encara no crec que puguin llegir.
Haurem de convidar el seu net de 16 anys un cop l'hagi llegit.
Sí, no sé què dirà, és bastant crític.
A veure
què
li sembla. A vegades la millor crítica és la que ens estimem més, potser.
Ah, no, sí, no sé, a veure què passarà, no ho sé. Jo...
Per cert, deixi'm preguntar-li, perquè tinc curiositat i, per tant, deixi'm felicitar-lo, Què fa un senyor de Liedana a Navarra parlant tan bé el català?
Bueno, perquè he tingut una bona mestra. De fet, jo vaig començar a parlar català als 24-25 anys, o sigui, però la meva dona és molt exigent i no és que parli, encara em critica, però m'esforço una mica. No, jo crec que, aquestes línies tan paral·leles, tan properes, no són difícils d'aprendre, no? Més complicades són d'altres. Més complicades és intentar viure en alemany durant 4 mesos, havent estudiat una mica només.
Déu-n'hi-do, també,
Bueno.
Jesús Ballaz, la música de la fe, que no deixe de sonar, de l'editorial Claret. Doncs això, que no deixi de sonar. Jesús Ballaz, un plaer.
Un plaer. Gràcies a vosaltres. Vale.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a 1 del migdia, a Ràdio Estel. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral.
Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
I don't know.
Mirin, Cristianisme i Justícia és un centre d'estudis dedicat a la reflexió social i teològica. Va ser creat el 1981, promogut pels jesuïtes de Catalunya com a resposta a la tasca prioritària del servei de la fe i la promoció de la justícia. Agrupa un equip interdisciplinari format per més de 80 professors i professores de ciències socials i de teologia i de professionals i experts que estan en contacte directe amb les realitats socials del país. A través de la reflexió social i teològica, Cristianisme i Justícia té el compromís de contribuir a la transformació d'aquelles realitats generadores d'injustícies per avançar cap a un món més humà i més just, i una església més al servei dels pobres en col·laboració amb altres persones i entitats amb objectius semblants. El seu treball es basa en l'estudi i la reflexió interdisciplinària, com dèiem, a través de seminaris interns i a través de grups de treball, com també en la difusió mitjançant cursos, conferències, xarxes socials i, sobretot, amb els seus quaderns que arriben a més de 45.000 persones arreu del món. Presentem avui amb Santi Torres, membre de l'equip de Cristianisme i Justícia, el quadern número 213, publicat aquest mes d'abril del 2019, Abraçades de vida, testimoni de fe i de justícia. Santi Torres, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Jo ho explicava una mica, però sempre m'agrada que ho expliqui el convidat, perquè sempre ho explica molt millor que jo. Què és Cristianisme i Justícia i quina és la seva tasca?
Cristianisme i Justícia, com bé has dit, és un centre d'estudis, és un centre de reflexió, per tant, no és un centre d'acció social. Nosaltres no fem com fan altres centres, com podria ser Càritas, la Fundació Arrels o Migrestudium o altres centres així que atenen a persones, sinó que nosaltres som un centre de reflexió. El que sí que la nostra reflexió vol ser una reflexió que lligui la teoria, lo teòric, no, lo acadèmic, amb les realitats socials. Per això tenim tres àrees, que són l'àrea social, l'àrea teològica i l'àrea d'espiritualitat. I el que intentem és que aquestes tres coses no vagin per separat, sinó que vagin unides. Que la reflexió social, d'alguna manera, ajudi a la reflexió teològica, que la reflexió teològica ajudi a la reflexió social i que tot això estigui mogut per una espiritualitat, que en el nostre cas és l'espiritualitat de l'Evangeli, és l'espiritualitat de Jesús, és l'espiritualitat també de Sant Ignasi i de la Companyia de Jesús.
Sense que cap pretensió, però per simplificar molt, Cristianisme i Justícia vindria a ser un think tank eclesiàstic?
Exactament, d'alguna manera seria avui en dia centre de reflexió, com que tot posar una paraula anglesa sempre sona una mica millor. S'ha començat a parlar de think tanks, però sí que és veritat que és un lloc que vol generar pensament, que vol generar idees, que vol ajudar també a l'Església, doncs, a reflexionar sobre el món present, sense, diríem, el que també se'n diu avui les línies vermelles, no? Intentant dialogar sempre amb la increença, intentar dialogar amb els nous moviments socials, intentant dialogar amb les diferents religions, també, i amb les noves espiritualitats. Sí, vindria a ser això, un think tank, al servei, sobretot, de l'Evangeli, d'actualitzar el missatge de l'Evangeli i de fer-lo comprensible per la realitat social que vivim avui.
Com s'actualitza el missatge de l'Evangeli en ple segle XXI?
Doncs és difícil, perquè l'altre dia sortia en una enquesta, no? La davallada, per exemple, de la pràctica religiosa, la davallada dels matrimonis religiosos. Estem en un procés de secularització que és una realitat. I, per tant, el llenguatge religiós, que en un moment determinat va ser com natural a les persones, jo mateix vaig néixer l'any 71, doncs vaig néixer en un ambient encara religiós, en un ambient encara cristià, doncs això, les persones que avui neixen o que hi han nascut després del 2000, tot això moltes vegades no ho han tingut. Amb la qual cosa, la dificultat és que no tenim uns supòsits culturals, un llenguatge, doncs, que serveixi. I, per tant, hem de fer aquest esforç de traduir. L'Església continua, d'alguna manera, intentant ser present en el món, i això crec que és un esforç que fa en tots els àmbits, però moltes vegades és veritat que ha perdut ja connexió amb aquestes noves realitats, sobretot noves generacions, no noves generacions. Llavors, no és fàcil. Per això jo crec que és important trobar espais on dialogar precisament amb aquelles persones que no són d'Església. Perquè d'espais interns en tenim molts, de diàleg, doncs, dins de les parròquies, dins dels consells pastorals, dins... Però jo crec que l'interessant de Cristianisme i Justícia, el que pretén, d'alguna manera, és dialogar amb aquelles realitats que no són d'Església, perquè d'aquest diàleg en sortirà segurament un evangeli més significatiu per la societat que vivim. Però no és fàcil, eh? No és gens fàcil, tampoc per nosaltres.
I ajuda tot això, les noves tecnologies, les noves xarxes socials?
En algunes coses poden ajudar i en altres coses pues, són un factor que encara no hem acabat d'assimilar bé dins el que és la transmissió de la fe. Moltes vegades l'Església, i després això també potser ho comentarem en el cas dels quaderns, uh-huh. es basa en uns relats, per tant, en un discurs més complex, més ben fet, més ben trebat, més fet de testimonis, més fet d'un relat llarg, i avui, en canvi, les noves tecnologies segurament han fragmentat aquests relats, han fet que tots siguin inputs, que siguin tuits, que siguin coses que s'han de transmetre amb molt poques paraules, amb molt poc temps, no? Jo crec que aquesta acceleració i aquesta disgregació del llenguatge fa que a vegades sigui difícil, per exemple, explicar qui és Jesús, què és l'Evangeli, quin sentit té per avui, per als nostres dies, no? Perquè tot és molt més fragmentat. Llavors, clar, aquí és un repte transmetre, evangelitzar en aquesta situació. Però jo crec que ens ho hem de plantejar. No podem ja imaginar-nos una societat sense tecnologies, o que anirem cap enrere, o que tornarem a una situació de cultura cristiana. Hem de jugar amb el que tenim en la nostra societat, no?
Com deia, senyor Torres, ara entrarem en el tema dels quaderns, precisament en aquest quadern número 213, publicat aquest mes d'abril, Abraçades de vida, testimoni de fe i justícia. Però abans deixi'm que li pregunti si cristianisme i justícia han d'anar sempre agafades de la mà.
Per nosaltres no podem concebre una fe que deixi del costat la justícia, i en aquest cas creiem molt que una justícia sense una motivació, un sentit de fe, pot ser a vegades pura ideologia, pur voluntarisme, no? Llavors, jo crec que en el nostre cas veiem que han d'anar sempre lligades les dues coses. Perquè, d'alguna manera, no és perquè ho vulgui cristianisme i justícia o perquè nosaltres ens hem inventat això, no? Sinó perquè en el mateix evangeli les dues coses van lligades, no? Quan Jesús, d'alguna manera, predica el Pare, predica Déu, ho fa no només amb paraules i apel·lant a la fe, sinó que amb obres, no? Curant els malalts, donant la llum als cecs. Per tant, aquesta dimensió de justícia, de que les persones no som ànima i cos com a separats, sinó que som una totalitat, doncs això és la base del que hi ha en aquest binomi fer justícia, que diem nosaltres, no? En el moment en què es separen, és quan tenim una fe espiritualista, que el que busca és evadir-se del món, que el que busca és el relax, la pau i desvincular-se una mica de tot compromís humà. Quan ens trobem amb una justícia sense la fe, el que ens trobem és això, la ideologia, simplement, el discurs. Per tant, les dues crec que guanyen moltíssim si van juntes, no? I aquest és una mica el missatge que nosaltres intentem transmetre.
Per què la publicació d'aquests quaderns?
La publicació dels quaderns és el cristianisme i justícia, que aviat farem 40 anys, que per tant, Déu-n'hi-do ja el temps que portem, va néixer sempre com un nucli de persones. A la Ràdio Cristianisme i Justícia no hi ha uns quaderns, sinó que hi ha un grup de persones dedicades a la reflexió. Però sí que és veritat que a l'hora de pensar com aquesta reflexió que es realitza en grups de treball, en seminaris, a través del voluntariat, sobretot, perquè el que estem parlant són sobretot de persones que treballen en l'àmbit acadèmic, en universitats o en l'àmbit social, etc., donen una part del seu temps per reflexionar a cristianisme i justícia. Doncs com, d'alguna manera, transmetre aquesta reflexió a la població, a la gent, no? I llavors van començar a sortir diferents maneres. Fa 40 anys no existia internet, quasi bé, o internet tenia molt poc impacte, i llavors el que tenia més el paper. I la manera de transmetre aquest pensament va ser a partir d'unes publicacions que, a diferència de grans llibres o de tractats teològics, volien ser en molt poques pàgines, en 30 pàgines. Avui en dia ja diríem que són massa llargs, però en aquell moment era una cosa divulgativa, una cosa breu, doncs en 30 pàgines intentar transmetre aquest pensament. I crec que s'ha aconseguit al llarg d'aquests 40 anys, perquè en aquest moment s'envien aquests quaderns a més de 40.000 persones arreu del món. Perquè
precisament li anava a preguntar això, senyor Torres, més de 45.000 persones arreu del món que llegeixen aquests quaderns, quina valoració en fan?
Doncs, bueno, la valoració és molt positiva. Costaria, suposo, trobar altres revistes en paper que tinguin aquesta difusió. És una base de dades molt àmplia, en la qual hi ha gent de tot tipus, hi ha gent gran, hi ha gent jove. per exemple, també molta gent ens llegeix a Llatinoamèrica, on tenim cada vegada més lectors, i creiem que és, també és la mostra d'un interès creixent encara per aquestes qüestions. La gent busca paraules que donguin sentit també a la seva vida i allò que fan, no? I d'aquí jo crec que l'interès pels quaderns i per les publicacions de Cristianisme i Justícia.
Paraules com les que ens aporta el quadern número 213, i ara sí, entrem en aquesta matèria del darrer quadern del mes d'abril, abraçades de vida. Fan falta moltes abraçades de vida?
Avui en dia és el que més fa falta, crec. Jo crec que més que grans discursos, grans idees, el que trobem a faltar a la nostra societat és espais de cura, no? De cura els uns als altres, espais d'abraçades, abraçades físiques, però també abraçades d'escolta, abraçades d'empatia, abraçades d'atenció, abraçades... Sí. Perquè vivim en un moment, no només pel moment polític, sinó per altres raons que també continuen presents a la nostra societat, en el qual l'individualisme s'ha fet tan agut que va en contra de la mateixa persona, o va en contra de les mateixes persones, amb la qual cada vegada costi més entendre'ns els uns als altres, no? I això jo crec que és palès en el si de qualsevol organització, en el si d'una comunitat de veïns, en el si d'una parròquia, en el si... Llavors jo crec que el títol anava per aquí, és a dir, advertir que el que podem fer cada vegada més és aquestes abraçades, no? Abraçar-nos, cuidar-nos els uns als altres, tenir-nos més presents, reconèixer-nos. Perquè creiem que en l'abraçada precisament hi ha el reconeixement de la humanitat de l'altre, no? Ja més o menys ens reconeixem com humans els uns als altres, però a vegades no actuem d'aquesta manera, no? Sinó que semblem com una mena d'objectes, no? Que interactuem entre nosaltres per necessitat o pel que sigui, però no pas persones. L'abraçada reconeix, aquesta abraçada reconeix a l'altre, el reconeix com a persona, com a pròxim. L'Evangeli està ple d'abraçades. Està ple d'abraçades del fa pocs diumenges, però llegíem al fill pròdig, que és, de fet, el pare pròdig, doncs l'abraçada que dona el fill quan torna a casa, no? L'abraçada de Jesús també és constant, no? Per tant, recuperar, d'alguna manera, aquesta humanitat, no? Recuperar aquesta humanitat.
Abraçades de vida, testimoni de fe i de justícia. Com descobrim la fe des de la justícia?
Doncs diem que pot anar en les dues direccions. És a dir, a vegades, quan mirem la nostra història personal, a vegades hi ha persones, i alguns dels testimonis ho expliquen, que van des d'una fe, no? Des d'una parròquia, des d'un grup de catequesi, des d'un grup de revisió de vida, doncs han anat descobrint el voluntariat, han anat descobrint l'acció social, han anat agafant consciència de que en el nostre món, doncs, hi ha injustícies, que aquestes injustícies, doncs, a vegades es donen per desigualtats, es donen perquè el sistema no funcioni, i que això ha anat agafant com una consciència. Per tant, des de la fe, des d'aquest compromís més creixent cap a l'altre, doncs la gent ha anat descobrint la justícia. Jo crec que és un camí que és bastant lògic, no? Un compromís amb l'Evangeli ens porta als altres. Moltes vegades descobrim que aquests altres estan necessitats, i que aquestes necessitats que tenen, pensem, per exemple, en les persones sense llar, pensem, per exemple, en les persones immigrants, són degudes moltes vegades a coses del nostre món que no acaben de funcionar. Llavors, és inevitable que, partint des de la fe, doncs, acabi fent-se preguntes sobre quin món hem creat, com podem fer aquest món més just, com les estructures poden ajudar a ser un món més just. Per tant, el camí de la fe cap a la justícia, creiem que és un camí que és bastant clar, o que pot ser bastant evident.
Intueixo que els mitjans de comunicació, sobretot darrerament parlant molt de justícia com una via judicial, com el que vostè
sí.
deia, marcada per l'actualitat política, per l'actualitat judicial, i ens preguntem poc què puc fer jo per un món més just, que és el que deia vostè ara.
Clar, la justícia, s'ha agafat per la paraula justícia, el que és el món dels jutges, el poder judicial, però en el nostre cas, tot i que tenim en l'equip molts juristes, també parlem sobretot d'estructures injustes, no? Una estructura injusta és, per exemple, el fet que es dona actualment, no?, de que determinades polítiques estan duent a moltíssima gent, moltíssimes persones immigrants que intenten arribar a Europa, doncs a morir en el Mediterrani. Això a ulls humans, ja no dic no només cristians, sinó que a ulls humans és una injustícia. Alguna cosa no funciona perquè al costat, a 100 quilòmetres, 200 quilòmetres, 300 quilòmetres d'aquí, la gent estigui morint intentant arribar a les nostres costes.
Posem noms, perquè ens entenguem, que la justícia, paradigmàticament, si vol posar algun adjectiu, no deixi sortir el vaixell Open Arms de la ciutat de Barcelona, encara que sigui la justícia, és injust.
És injust, perquè a vegades hi ha coses que poden tenir una base legal, que poden tenir tota la cobertura que vulguem, però en el fons són injustes.
Des del vessant humà.
Des de la vessant humà. És injust. Com és injust, doncs, que actualment a Barcelona ens trobem tanta gent dormint al carrer, o és injust que els albergs de Barcelona estiguin plens, o és injust que es trobem ja no només persones soles dormint al carrer, sinó fins i tot algunes famílies. Això és injust. O és injust, per exemple, doncs, per coses que ens poden afectar més a tots, no? que cuidar una persona gran, cuidar el pare, cuidar la mare, cuidar els... estigui d'alguna manera penalitzat o no sigui possible realitzar-ho perquè les feines no ho permetin, perquè no hi hagi ajudes suficients, etc. Tot això són injustícies, no? I quan parlem de la necessitat d'un món més just, parlem d'això, d'anar superant aquestes injustícies per anar creant cada vegada un món doncs, amb més igualtat, no? Per exemple, entre les persones, no? amb més oportunitats entre les persones.
No sé si la pregunta que li faré és la pregunta del milió o és precisament injusta en la societat en la que vivim, però aleshores per què ho permetem?
Perquè ho permetem. Jo crec que ningú, en la mesura que hi pensem, no? Ningú està d'acord en això, no? Perquè a la mínima humanitat que ens sorgeix en nosaltres, no? Doncs ja ens n'adonem de que això no va bé.
O deixem reformular-li, en comptes de per què ho permetem, què hi fem nosaltres perquè això no passi?
Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer. Una mica el quadern dels testimonis, el que expliquen és això, com persones, com qualsevol de les que estem aquí o que ens estan escoltant, en un moment determinat de la seva vida, es fan aquesta pregunta i decideixen posar-hi acció, no? I jo crec que comença tot amb una pregunta. La majoria de testimonis, de fet, diuen donen molta importància a la pregunta. I aquesta pot ser una pregunta. Per què permetem això? I després la segona, què hi puc fer jo per canviar aquesta situació? Què puc fer-hi jo? I algú podrà trobar-ho, aquest compromís, en un voluntariat. Algú podrà trobar-ho en un compromís polític. Algú podrà trobar-ho en una ONG. Les maneres són diverses. Però jo crec que aquestes preguntes són molt bàsiques per entendre el que ens ha de moure, no? I per què ho permetem? Doncs perquè hi ha una part en nosaltres que a vegades no està prou encara com oberta a considerar que això són injustícies que també m'afecten a mi, encara que no m'afectin directament. Encara no m'afectin directament. D'alguna manera que la injustícia que afecta el germà també m'afecta a mi. Que la injustícia que afecta amb aquella persona que mor al Mediterrani és un efecte, també m'afecta a mi. El papa va parlar molt d'això, no? De dir, hem creat una civilització, Europa, a l'Occident, de la indiferència. Doncs el primer pas és trencar aquesta indiferència. I aquí es fa la pregunta de per què ho permetem i què és el que jo puc fer per superar-ho, ja està en aquesta primera fase, d'alguna manera, per canviar les coses.
És precisament la nostra fe, evidentment, religiosa, la nostra fe cristiana, catòlica, i si més no, qui no la tingui, la nostra cultura catòlica, qui ens permet fer més fàcilment aquesta pregunta?
Jo crec que sí, i de fet ho demostra que les parròquies o que les entitats socials, també d'Església, com poden ser Càritas o com poden ser tantes altres, ja des del principi han tingut present aquesta acció per la justícia. De diferents maneres, cada època té el que diem abans, el seu llenguatge, però ja ho han tingut present. Si això ha sigut present sempre, creant escoles, creant hospitals, creant atenció social, vol dir que en l'Evangeli de Jesús ja hi és la llavor per aquest compromís amb els altres. Per tant, jo crec que viure profundament l'Evangeli és viure profundament, com un dolor, la injustícia que pateixen els meus germans i les meves germanes.
Per tant, podem dir que gràcies a la fe podem viure en plenitud.
Jo crec que sí. Per això l'advertència, d'alguna manera, és dir, atenció a viure la fe com una fugida. Perquè llavors estem caient com viure la fe com una cosa que només em beneficia a mi, perquè em tranquil·litza la meva consciència, perquè em relaxa, perquè em deixo. El que es tracta és de viure una fe, una espiritualitat, que em porti en el compromís, amb el compromís amb els altres. Aquest és el camí. Mm.
Deixem fer-li una darrera pregunta. Donar testimoni de fe és com donar també raó a l'esperança? I, per tant, donar esperança a totes aquestes injustícies?
Totalment. És a dir, tots els testimonis que tenim en aquest quadern, en el fons, són testimonis d'esperança. Persones que han descobert a Jesús o l'Evangeli plenament i el sentit de la vida plenament en allò que estan realitzant. Això vol dir que no hi hagi patiment. La metgessa que ha d'atendre a pacients en un barri com Bon Pastor, la persona que està fent educació o treball social en un barri pateixen la realitat que veuen. Però en el fons d'aquest patiment hi veuen sempre com una esperança que és superior. Per tant, no és l'esperança de qui s'evadeix de la realitat, és l'esperança de que veuen totes les realitats, fins i tot les de més patiment, el rostre de Jesús. Per tant, l'esperança hi és sempre, en el fons.
Per cert, com puc aconseguir jo aquest quadern?
El quadern és, pels qui no l'heu rebut o no el rebeu en la bústia de casa, no se'l poden descarregar a la web de Cristianisme i Justícia, que és www.cristianismeijustícia.net. Allà el trobaran.
Santi Torres, membre de l'equip de Cristianisme i Justícia. Per cert, no es perdin aquest quadern número 213 publicat aquest mes d'abril. Abraçades de vida, testimoni de fe i de justícia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Més enllà de la parròquia.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia.
We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
At the crowd, nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, 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 Hosanna. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, 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 Hosanna,
fins aquí una nova edició de Més enllà de la parròquia. Salutacions cordials, com sempre, de tot l'equip d'Antoni Huguet, a les tecles del so, a la producció Virgínia Espadaler, i qui els ha parlat, Joan Trias. Els esperem el proper dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Aquí serem, no fallin. Adéu-siau, bona setmana.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.